Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el sí definitiu dels comuns als pressupostos de la Generalitat garanteix els primers comptes de Salvador Illa com a president i li estabilitza la legislatura. Això mentre continuen les negociacions entre els sindicats d'ensenyament i el departament per acabar amb les vagues a l'educació. Els Mossos, per la seva banda, reclamen que els nous efectius que l'Estat i la Generalitat van pactar, que incorporarà al cos, es destinin sobretot a patrullar els carrers. També hem passat per Israel, que aquest migdia comença a deportar els activistes de la flotilla Global Summit, que ha interceptat els últims dies en aigües internacionals. Això després de ser humiliats pel ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Ben Gavir, que es va gravar ahir increpant-los en un vídeo que països com Espanya ha qualificat d'indignant. I ens hem fixat també en l'últim moviment de Gabriel Rufián, que insisteix a encapçalar una candidatura unitària de les esquerres espanyoles i sobiranistes. Esquerra Republicana descarta la maniobra i el partit i el seu líder a Madrid semblen cada vegada més lluny. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el Tribunal Suprem anul·la el registre únic de lloguers turístics i de temporada que funcionava des de l'any passat per identificar i controlar els habitatges que es poguessin comercialitzar en aquestes modalitats. El Tribunal ha acceptat ara un recurs dels molts que es van presentar al seu dia en contra d'aquest registre únic, concretament el de la Generalitat Valenciana, i sentencia que no té validesa perquè l'Estat no té competències per crear-lo. A més, entén que se sobreposa als registres autonòmics amics que ja existeixen per aquesta finalitat. A Catalunya, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona havia denunciat en múltiples ocasions la duplicitat de feina que suposava haver d'inscriure cada pis turístic en tots dos registres. I encara sobre el Tribunal Suprem ha prohibit a Antena 3 l'emissió de El Rosco. La prova final del popular concurs passa a palabra. El Tribunal confirma la sentència de l'Audiència de Barcelona i reconeix que l'espai és una creació original protegida per la propietat intel·lectual. D'aquesta manera, els magistrats desestimen els recursos de 3 Media i donen la raó a la productora neerlandesa que és propietària d'aquest format. Mentrestant, al País Valencià, mestres i professors continuen amb la vaga indefinida. Avui més de 200 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Anem a València, Alba Barbosa.
Bona tarda. Avui és el nou dia de vaga i centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per pressionar el govern valencià, que els ha presentat una última proposta d'acord amb una pujada salarial de 200 euros mensuals i que els sindicats han rebutjat. No hi ha nova data per reobrir negociacions i els equips directius també s'han mobilitzat. Cristina Rodríguez, directora d'un centre de Sagunt.
No podem més. No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes. És una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
Representants dels docents han interromput la sessió de control de les Corts reclamant la dimissió de la consellera.
De la crònica internacional, la situació als hospitals de la República Democràtica del Congo, pròxims a la zona d'Ituri, on s'ha detectat un brot d'Ebola, s'està complicant. Les unitats d'aïllament per als casos sospitosos i també pels malalts estan col·lapsades, segons Metges Sense Fronteres, que té diversos equips sobre el terreny. De moment han mort 139 persones i els casos sospitosos no paren de créixer. Ja n'hi ha uns 500. I de tornada a Catalunya, l'empresa del sector de l'automòbil Ficosa rebaixa el nombre d'acomiadaments previstos a l'ERO a la planta de Viladecavalls. Inicialment se'n plantejaven 172. Ara la companyia vol fer fora 113 treballadors d'aquesta planta de producció en lloc de 125 i fer un expedient de regulació d'ocupació temporal de 38 persones al Departament d'Enginyeria. El sindicat CGT ho considera insuficient i ha convocat una assemblea de treballadors aquest vespre per decidir si convoquen vaga per començar aquesta mateixa nit.
Passen 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
La Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Marc Molins, advocat. Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts els tres. Tot bé? Gràcies. Tot bé amb la cadira,
home,
Lourdes, o no?
A veure si... perquè és un baixet i no em queda...
Sembla el primer dia que vas amb les cadires. Tenen aquí un, com una mena de palanqueta aquí al costat.
Ara ja està,
ja està. Tot situat.
Sí, així ja veig des de la distància, des de l'alçada.
No prenguéssim mal, no prenguéssim mal. Esteu molt ben acostumats, perquè habitualment els dijous qui us proposa el primer tema és la Llucia Ramis, que és algú que rumia les dèries, que se les treballa i posa uns temes de nivell. No sé si avui estarem a l'alçada. Perquè hem canviat d'Arian, podríem dir. Iu Forn, bona tarda.
Hola, bona tarda. A tothom menys a tu. A tothom menys a tu. No, evidentment, anem pel pedregà. En primer lloc, demano disculpes per aquesta veu, perquè és que m'he menjat, fa dies que em vaig menjant tot el pol·len de diverses ciutats catalanes, i fins que no l'expulsi, em posin cap per avall i comencin a picar-me.
Pensava que era una ametlla.
No és una ametlla, no. No, és pol·len. Per tant, intentaré estar a l'alçada. Però crec que no sóc l'únic dels que estan per aquí que té una dèria també de menjar pol·len. Jo no miro a ningú.
Sí, amb la moto, el casco, els ulls, la gola, tot és constant.
Acabareu venint a la meva, que és molt millor l'hivern, que no pas aquesta època, i acabareu venint a mi. Però bé, jo ja us espero.
I he vingut amb americana i samarreta per seguir el tema d'ahir.
Ja. Sí, no hi va haver dures crítiques a les persones com ara el meu fill, que va pels puestos amb americana i samarreta els dies que s'ha de mudar.
Però a la graduació, no?
Sí, a la graduació. I Santi Villas el va criticar durament i veig que Iu Forn, en solidaritat...
El Santi va criticar el teu fill.
Bé, sí, ell no parlava del meu fill, parlava de la gent que va amb samarreta i americana, que es veu que segons el Santi Villas això no va bé. Però avui no paro de rebre inputs perquè l'Iu Forn això, i ara m'han enviat també una foto en què ahir Robert Lewandowski va anar al sopar de gala del Barça amb americana i samarreta, per tant...
Crec que el Santi no té raó.
Jo, sobre el tema moda, no penso combatre amb ningú, perquè el meu coneixement de moda és 0 o menys 10.
No, però no em sembla bé.
Què?
Doncs mira, un article que jo crec que és de fa un mes, de la Maria Nicolau al País, que explicava que el senyor Mercadona, Juan Roig, ha decidit treure la botiga, el que vindria a ser la peixateria, no que no vengui peix, ha tret la peixateria de les seves, dels seus establiments, ho ha decidit, i ara vendrà tot el peix ja a tall. I llavors la Maria aprofitava, a més, d'una manera molt intel·ligent, aprofitava per donar algunes receptes bàsiques de coses que es poden fer quan tu compres un peix a la peixateria, i dius, guarda'm el cap, guarda'm l'espina, guarda'm el coll, segons quins... Bueno, el coll, les... Les cocotxes, diguéssim. Sí. Doncs, i amb això es poden fer brous, etc. Es poden fer l'aprofitament del peix. I explicava que Juan Roig ha arribat a aquesta conclusió perquè creu que les cuines desapareixeran de la nostra vida. La cuina de casa, o sigui, serà un element que acabarà desapareixent.
Viurem en cases sense cuina.
Sense cuina, perquè ja no cuinarem. Ja ho comprarem tot fet, per tant, el peix simplement el que farem serà comprar-lo i passar-lo per la paella i adiós. No farem fumets, no farem brous, etc. Jo no tinc res a dir sobre això, perquè Juan Roig en sap molt més, ha muntat un imperi i jo no. Jo estic aquí amb l'Òscar Fernández.
Això són fets, són proves. No són indicis, són proves.
Però sí que la reflexió aquesta, clar, a mi que m'agrada observar, fixeu-vos que cada cop hi ha més supermercats, les caixes, les antigues caixes ara són o supermercats o una altra cosa que diré d'aquí un moment, tot grans cadenes de supermercats que cada cop venen més productes d'alimentació ja fets, ja més individuals, que és el que molta gent dina o el que molta gent s'endú a casa per sopar. Per tant, anem cap aquí. Fixeu-vos que hi ha molts supermercats que ja tenen microones, que és un tema que vau tocar fa poc, tenen microones i taules, i estan plenes.
Sí, tant.
Hi ha gent que va a dinar o a sopar a un supermercat, que és una cosa que no havíem vist. Però, per altra banda, s'està posant de moda els macarrons. Hi ha un munt de restaurants de Barcelona que tenen un cert nivell que diu, has d'anar a Can... És una bodega.
A
menjar macarrons. Que és una cosa inaudita en un món en el qual els macarrons estaven absolutament... O sigui, passen coses molt estranyes.
L'altre dia sentia el Sergi Pàmies amb l'Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. El tema canaló. Diu, tota la vida, tu quan anaves al restaurant i demanaves canalons amb S, perquè n'hi havia mínim 3 canalons. Diu, ara s'ha perdut la S, ja només n'hi ha un. I ara hi ha un canaló de... No, que sí. I és veritat, ara vas al lloc...
Gros, més llarg,
però un caneló. O sigui, hem perdut un parell pel camí.
Clar, no, però fixa que... I d'altra banda, per exemple, cada cop hi ha més rostisseries. Per exemple, al costat de casa n'hi ha una que fa menú. I per 9 euros... Clar, i vosaltres direu, això és gent jove o gent que treballa? Digueu. Sí, és gent jove. Doncs no. És gent gran. No. Gent gran que s'estalvia haver d'anar a comprar, haver-s'ho de cuinar, a manegar les cassoles, etc, compra el menjar... Clar, té 4 primers, 4 segons cada dia, pot anar, potser no hi va cada dia, però pot anar canviant de menú sovint, i a més són 4 primers, 4 segons, una ampolla d'aigua, o sigui, et dona una ampolla d'aigua, i ja corre. Bé, doncs s'està produint aquest fenomen. Però, esclar, a la vegada, tornem a menjar macarrons. No els fem a casa, però i si el resulta que d'aquí no gaire es posa de moda i tornem a fer els macarrons a casa? Ho dic per dos fets que veiem sovint, i un d'ells és aquests locals que eren caixes d'estalvis. Si estan a una cantonada, ara és una cafeteria que en diríem de preu baix, per no dir noms en anglès. I les cadenes ja sabeu quines són. Totes les cantonades estan ocupades per aquestes cafeteries, que el cafè és molt barat, la qualitat, bé, és la qualitat del que pagues, amb gent, i això ve per l'informe Fènix també, que lliga amb això, que no és un valor afegit aquest tipus de negoci, gent que amb 1,50 € et fots un cafè amb llet, una pasta, i a sobre et fan un massatge als peus, diguéssim, no? En el pack. Què està passant amb això? Que estan desapareixent les cafeteries de tota la vida, que se'n deien, el bar de tota la vida, desapareix perquè no pot competir amb això, i desapareixen forns, pastisseries de tota la vida perquè no poden competir amb el pa que venen aquí. Per tant, aquest fenomen de precarització de l'alimentació i del món laboral ha provocat un efecte contrari, que és que el nom és sensacional, el cafè d'especialitat. El que li va trobar el nom la va clavar. Què vol dir? Quan tu dius cafè d'especialitat, és un look com si estiguessis a Oslo, el 15 de gener, a Oslo, i un tallat val 2,50 €, que és el que prenc jo. Primer dia arribo, 2,50 €, hòstia. Dius, estava bo, sí.
Vaig a demanar un préstec i ara torno per pagar.
Sí, tinc dos ronyons i ara quan torni ja només en tindré un. Però s'ha produït aquest fenomen. I ara hi ha un munt de locals de cafè d'especialitat. Per tant, s'ha produït l'efecte contrari. O sigui, hem anat a que no tenim diners, la precarització, el low cost, etc. Però anem a això. I trobo que és un fenomen bastant interessant i que té a veure també amb un altre fenomen, que és el del brunch, que és una cosa molt barcelonina. Aquests de Barcelona, que us dediqueu, que està ple de guiris i expats i no sé què, i els agrada això del brunch, que és una cosa que cadascú menja el que vulgui. Però el fenomen, s'ha produït el fenomen contrari, oposat, que és la reivindicació de l'esmorzar de forquilla.
Home, i tant, a favor.
I cada cop hi ha comptes a Instagram, a Twitter, de gent que recomana, aneu aquí a esmorzar, que fan una truita de patata, uns macarrons, uns peus de porc, un cap i pota.
Gent que esmorza galta.
Sí, sí, sí. I sucapar,
Tu no ho veig.
Jo crec que és un estudi sociològic. El que acabes de fer és com un estudi sociològic.
M'agrada molt, però no.
Però fixa't, s'estan produint uns efectes, però per una banda s'està produint l'efecte absolutament contrari. Per això deia, potser el senyor Mercadona, Juan Roig, sí que detecta això, però que ves que no passi, que hi hagi, igual que hi ha hagut el cafè d'especialitat, hi ha hagut l'esmorzar de forquilla, ves que no es produeix un efecte contrari i ara tots com a locos comencem a fer macarrons a casa o fer canelons, que és la cosa més complicada del món de fer i laboriosa, o comencem a fer mandonguilles amb sípia, no ho sé,
Vull dir...
No sé com ho veieu.
No ho sé, mira, jo el tema aquest del Mercadona i de la Maria Nicolau, jo també vaig llegir...
El Ferran ha agafat carrerilla,
és interessant. No, perquè vaig llegir l'article, m'agrada molt la Maria Nicolau, perquè trobo que és una gran divulgadora. No he anat mai quan treballava al restaurant de Vilanova de Sau, però com a divulgadora la trobo que és un 10. I vaig llegir aquest article que comentes del Mercadona i del peix, i clar, és evident que el que sí que aprofitarà aquests menuts i aquestes restes del peix i els caps i les espines i tot això és Juan Roig. És el propi Mercadona, els proveïdors de Mercadona, doncs, per fer brous, per fer croquetes, per fer alimentació per gats o pel que sigui. Vull dir, ell no ho llançarà segur. Això és Mercadona, en la seva estratègia comercial, i ho enganxo amb el que deies de les botigues o de les cafeteries que s'han perdut aquí, doncs, malauradament, això també té a veure amb el nostre canvi d'hàbits, no? Amb que cada cop ens faci més mandra, ens agradi menys cuinar, perquè al final cuinar és una qüestió de temps, no? I de voler-te dedicar a cuinar, i en lloc d'anar a donar un tomb o d'estar veient sèries a Netflix. I alhora també, en el tema de les cafeteries i tal, que comentaves, de les nostres prioritats de despesa. És a dir, jo sóc i em sento molt solidari cada cop que penso, ostres, ha tancat una llibreria, ha tancat una botiga, la gent no va tant al mercat com hi anava abans, però també és culpa nostra. És a dir, segur que les administracions hi podrien fer més. Segur que si no hi hagués tant turista, doncs no hi hauria tant, o tant expat, no hi hauria tant branch. Però els principals culpables som nosaltres. Nosaltres triem com consumim.
És una evolució social, tens tanta oferta, tantes possibilitats de fer coses diferents i diverses, i a diferents escales de preu i de nivell. Per exemple, això del senyor Mercadona, que dius tu, a més de retruc s'estalvia mà d'obra, s'estalvia persones treballadores, perquè les persones peixateres que tenia despatxant, netejant el peix que tu estaves esperant, doncs ja no hi són. L'obtenen segurament en un magatzem, amb cadena, i a lo millor si abans en tenia quatre, amb una i mitja, una jornada completa i mitja jornada ja fa. I a més, encara et pot explicar que lluita contra el malbaratament alimentari. Perquè tu, com a persona sola que vius a casa teva, és molt difícil encertar les mides a l'hora d'anar a comprar i no haver de llançar mai res. Per tant, dius, escolta, jo em compro un peix, que jo, un tall de lluç, i una bossa de patates, d'aquestes que tenia precuites, i a casa me les escalfaré. I no llances menjar. Per tant, podria ser una cosa també, un punt a favor. Ara, quina és la qualitat de tot aquest producte? No sé si afecta o no afecta amb la qualitat del peix, perquè a mi m'agrada veure el peix, veure-li el cap, els ulls, quan arribes a la peixateria i dius, ui, aquest no, me'l posis.
És fresc fer... o no és fresc? Aquest fa bona pinta o no?
Si volia fer lluç, però potser avui no farem lluç, farem sèpia, perquè no té gaire bona ganya, no? També et permet col·locar cosa...
Jo comparteixo la reflexió i més que evolució social, el que plantejaria és si estem davant d'un canvi, no? I em preocupa, i crec que pot afegir criteri, quan jo em plantejo si és evolució o és canvi, amb algú tan concret com és la desaparició de la cuina, no? Ostres, la cuina. Clar. És que la cuina és un espai essencial en un domicili, és a dir, el protagonisme funcional el té el menjador. Però la cuina és la cuina, no? Jo quan penso en alguns familiars i penso, me'ls imagino... Jo recordo la meva àvia preparant la crema catalana a la cuina, no? És la primera imatge que tinc que em ve d'ella. És a dir, la desaparició de la cuina com a símptoma de quelcom molt més profund, no? De la pèrdua de la identitat, perquè al final els macarrons d'aquests d'autor seran fantàstics, però com els que tu et cuines a casa i mentre els veus bullir aprofites per fer petar la xerrada, per prendre't una cervesa i arreglar algun problema domèstic sense cap importància, aquest moment és el que veritablement ens defineix, no? Per tant, posats en la tessitura de si estem en una evolució o en un canvi, a la mesura en què la desaparició de la cuina en sigui el símptoma o la conseqüència, totalment en contra, no? I totalment a favor dels open floor plans, no? Aquests projectes que integren la cuina, insisteixo, com a espai de convivència, aquests espais en els que a primera hora del matí et trobes, no?, amb tot el mal humor i què tal, quin dia tens tu, i fas el cafè, i de vegades és una de la conversa que precisament per intrascendent esdevé tan important, no?
M'has fet pensar en això, a casa meva, el de dir, va, anem un moment a la cuina que t'haig d'explicar una cosa. És sobre la taula.
La cuina és la cuina.
I a veure, és que tu dius, no?, petits problemes familiars, o grossos, o marrons. Dius, bueno, a veure, què ha passat això? Sí que m'has fet pensar que la cuina és un element nuclear. Home, jo desapareixer, no ho crec, no, que desaparegui.
I fiqui,
que
no. Bueno, fixa't que ara molts pisos...
Tot el que no hi ha metres als pisos, igual sí, no?
Sí. Clar, no, i que la majoria de pisos nous no tenen cuina, ja. És a dir, la cuina està integrada al menjador.
Sí.
Per tant, amb una cuina integrada al menjador...
Però com es deien, cuina americana.
Clar, sí, però una cuina integrada...
Sí, sí, sí. Va.
Vull dir, jo cuino molt poc, però una cuina integrada al menjador convida poc a cuinar molt.
Però és curiós inclús com...
Convida el que diu Liu, no?, a passar una cosa per la paella, pim-pam, però no convida a fer una escudella.
Mm. Quants menjadors acaben poc utilitzats, no?, o acaben sent pocs espais en els que de veritat es menja i es fa allò tan essencial i tan definitori com és parlar i conversar i tal, acaba passant mitja dotzena vegades l'any, i en canvi les cuines cada vegada, com bé expliques, cada vegada són més petites i més furtives i tal, però acaben sent els nuclis on es fa la vida diària, no? On fas el cafè, on surt l'olor del rostit, on... És a dir, si perdem la cuina, perdem, jo crec, un dels elements que ens defineix.
Però els dissenys avui en dia de cuines bestials, semblen menjadors.
Sí,
vas
però,
a les botigues de cuina.
Però, sí, clar, les botigues de cuina, però quanta gent té un espai prou gran a la cuina com per col·locar aquella illa? Una illa o una península. Diuen, escolti'm, a mi no m'hi cap ni una illa ni una península. Jo, si tinc un metro de marbre per poder posar quatre coses, ja en tinc prou, no m'hi cap.
El tema de les botigues aquestes, veus aquelles illes, dius, però hi ha pisos que són com la illa.
Com la illa, sí, sí, la illa de la cuina.
És que, aviam, no oblidem que hi ha gent hi ha famílies que estan vivint en una habitació, en un pis, que viuen quatre famílies en quatre habitacions.
Sí, sí. No.
I oblidat, no, no cuina, no. O sigui,
oblidat.
I a vegades veus això, aquestes cuines que estan integrades a pisos que són petits i que no són, i que no són gegants, i clar, hi ha quatre armaris i penses, bueno, els estris de cuina, el rebost, clar, estan pensades per això, per una fer cuina. Una cuina de supervivència.
No? Esperem que no tingui raó Juan Roig.
Us llegeixo un parell de comentaris que ens arriben a través de X. Hi ha un Vicent que diu, si recordeu la sèrie Big Bang Theory, hi ha multitud d'escenes menjant i en cap cap ni una escena cuina cap d'ells.
Bueno, perquè és una altra cultura, o sigui...
Ja, deu ser això, però...
aquí el senyor Lletrat, quan deia... clar, és que és molt mediterrani. És molt, això nostre és mediterrani. Tu vas als Estats Units, ningú menja sopar, no ho sé, però pel carrer, veus? Uh-huh. La gent menja pel carrer. O sigui, sí, no es planteja la possibilitat de seure en un lloc i estar... ja no et dic la sobretaula. Uh-huh. Això és de covards, allà. Però la gent va menjant pel carrer. O sigui, l'invent aquest del que aquí ja en diem també... en comptes de dir per emportar, no, fem takeaway. És el que és per emportar.
D'això, exacte, d'això en parlarem un dia de la...
dels neologismes.
Gilipollada, que és això.
Molt bé.
Parlant, clar.
Queda pendent. Queda pendent. No, de dir...
Un dia farem que el Ferran faci la dèria i serà això.
Decline. Sí. Ah, sí.
Follow up.
Però quan dius gilipollada, vols dir asshole o...
No, vull dir que si no hi ha una paraula en català, endavant. Però per què hem de dir deadline si podem dir data límit?
Jo hi ha reunions.
Per què hem de dir follow up si podem dir seguiment?
Jo hi ha reunions, he sortit de reunions, de dir...
Meetings, digues meeting.
Escolta, aquest paio que ha vingut... O sigui, des que ha dit bona tarda fins que s'han anat, tot això que ha dit al mig, què, vull dir, què ha dit?
Sí, perquè això ho cobren més, eh?
Tot... Sí, no, perquè farem un suplement. Farem un petejar. Sí, sí. Escolti, a la idea, cortita i al pie. Bueno, deies dos comentaris, només t'anem deixat fer un.
No, veig, no. És que en tenia un altre que deia que, clar, ara, si tu, deia, si tu vas a qualsevol subhasta de peix de qualsevol confraria catalana, veus qui acapara, qui compra gran part del peix de les nostres costes. En canvi, si es ven al tall i envasat, a saber si seguiran comprant-lo aquí o vés a saber on.
Clar.
Per tant, també és una altra... més difícil de seguir, de fer el seguiment d'on ve.
La traçabilitat.
Sabeu exacte. Com es diu food truck en català? Ho vaig aprendre ahir, abans d'ahir, no fa gaires dies. Gastroteca.
A l'Iu no li agrada ni una ni l'altra.
No sé,
va, que no t'agrada ni gastroteca ni food truck.
Hem de dir gastroteca.
Menjar amb rodes.
No, escolta'm, una furgoneta de tota la vida, una xurreria. Aquelles
xurreries no, furgoteca, que perdó.
Furgoteca.
Ja se costa més.
El que passa que no dius res de menjar, dius furgoteca és allò...
Bueno, jo vaig agafar la teca per la teca.
Ah!
Mira, és que se t'ha d'explicar tot, tio. Se t'ha d'explicar tot.
No estic.
Iu Fort, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
7 minuts i seran 2:15. Ara tornem.
Catalunya migdia.
Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
Uf.
Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
A Capravo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Capravo.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. Volem aprofitar que tenim el Marc, sempre tirem d'ell com a advocat, perquè aquesta setmana hem sabut que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit qualificar com a investigat l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc de la causa que té oberta pel rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge, amb una interlocutòria que es va fer pública abans d'ahir, situa Zapatero al vèrtex del que diu que és una piràmide de tràfic d'influències. Diu que era el cervell estratègic d'una trama en què participaven intermediaris amb les empreses dubtoses. La qüestió és que el jutge investiga d'una banda el rescat de l'aerolínia, si es va fer o no correctament, i de l'altra si Zapatero efectivament va fer tràfic d'influències i va cobrar per les seves gestions. Avui el govern de Pedro Sánchez ha revisat tot el procediment pel qual es van donar els diners al rescat de Plus Ultra, assegura que tot es va fer segons la llei, que es van complir tots els requisits i que es van fer tots els informes tècnics que van avalar la concessió d'aquelles ajudes. El govern afegeix que tot el procediment es va revisar diverses vegades, també per la Comissió Europea, per pèrits judicials, i el va fiscalitzar el Tribunal de Comptes, i que mai ningú no va trobar cap errada. Ara bé, l'aerolínia Plus Ultra tenia negocis amb Análisis Relevante, que és l'empresa de Julio Martínez, un dels directius de Plus Ultra, íntim amic de Zapatero. L'expresident del govern espanyol feia feines per a aquesta empresa i és a través d'això que el jutge assegura que Zapatero i la seva família haurien cobrat 2,5 milions d'euros, unes feines que, segons Zapatero, són legals i per les quals va fer factures. Què t'has llegit, la interlocutòria? Mm-hmm. Què t'ha semblat tot plegat?
Jo potser tinc un biaix, que és el que em dona el coneixement del magistrat, amb qui he tingut ocasió de treballar en diverses causes.
Parlen bé d'aquest jutge, no? Perquè, per exemple, ahir, fins i tot fons socialistes marcaven moltes distàncies amb el jutge Peinado. Deien que Calama no és Peinado.
Efectivament, comparteixo. És a dir, jo crec que és normal i legítim que tinguem reticències, perquè al final doncs, la funció del jutge és molt visible. És normal, legítim, i cal que se'n parli. Exactament igual que quan un jutge mereix pues, un punt plus en el meu cas de confiança, pues, també es pugui verbalitzar amb tranquil·litat, no? Calama Teixeira és un home molt treballador, un jurista excepcional amb una trajectòria consolidada a Plaza Castilla, primer amb jutjats d'instrucció i en aquests moments desempenyant la seva escomesa en els centrals d'instrucció, que com bé se sap són aquests jutjats que analitzen les macrocauses, no? amb una multitud de perjudicats, en aquest cas l'erari públic. Per tant, la interlocutòria jo ja la llegeixo amb el biaix de qui em mereix una especial confiança. És important entendre que la interlocutòria per la qual se li dona a un ciutadà la condició d'investigat només és una hipòtesi. No és un prejudici, no és una bestreta de la sentència, no. És una hipòtesi basada, evidentment, en uns indicis. Aquesta és una causa que fa 5 anys que estava oberta i en investigació, inicialment a Plaza Castilla i posteriorment al Central d'Instrucció, on s'han pogut fer múltiples informes, s'han anat fent acopi de dades i hi ha hagut un moment en el que precisament per otorgar plenes garanties, i la màxima garantia és el dret de defensa, el que ha fet que la mateixa era és explicar-li a través d'aquesta resolució a Rodríguez Zapatero que li ha de donar la condició d'investigat i convidar-lo a que doni explicacions i que exerceixi el dret de defensa. Però insisteixo i acabo, la interlocutòria, al meu entendre, des d'una perspectiva formal i material, és un document de molta qualitat.
Sí, jo crec que aquí estem davant d'un cas en què algunes de les coses que s'atribueixen a Zapatero, de les gestions, de la intermediació que pugui haver fet per fer determinats negocis, doncs pot ser que siguin legals o que no siguin perseguibles judicialment, però segurament són poc ètiques i segur que són incoherents amb el que ha de ser un expresident del govern i una persona que s'erigeix en una mena de referència moral de l'esquerra espanyola. Jo no sé si som davant de la bala de plata que pot acabar amb Pedro Sánchez per aquest cas de corrupció. Jo crec que segurament no, perquè sabem també quins són els tempos de l'Audiència Nacional, i si l'Audiència Nacional ha trigat 11 anys per jutjar els Pujol, doncs amb Zapatero, per bo que sigui aquest jutge, i sabent doncs l'embut que tenen i com van les instruccions, doncs segurament això no es jutjarà i no quedarà vist per sentència, o hi haurà sentència fins després de les eleccions generals. Però sí que políticament el mate o l'inhabilita, diguem-ne, no? I aquest paper que deia de referència moral que tenia dins de l'esquerra espanyola i que l'havia convertit pràcticament en l'únic vincle que tenia Pedro Sánchez amb el PSOE anterior a Pedro Sánchez, no? Perquè alguns no hi són i altres com Felipe González, Alfonso Guerra o José Bono o Jordi Sevilla estan clarament enfrontats a l'actual president del govern, doncs no hi és. I a més Zapatero tenia un paper rellevant, per exemple, per la seva bona relació amb Pablo Iglesias, la seva bona relació amb Junts i amb Esquerra Republicana, però sobretot amb Junts, perquè de fet l'interlocutor de Junts era Santos Cerdán. Quan s'aparta de Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero pren protagonisme. Per tant, amb un partit com Junts, amb el que les relacions són difícils, hem vist com en poc temps els dos interlocutors han quedat cremats.
I al costat de, i són interlocutors en aquest cas propers, íntimament propers a Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, sí, és el que diem. O sigui, clar, hi ha una causa judicial que s'ha de veure i la presumpció d'innocència ha d'imparar i, per tant, s'ha de permetre que es faci tot el procediment que toqui i desitgem que la major brevetat possible. Ara, políticament, això no és innocu, no és gratis. Dos secretaris d'organització, la dona, el germà, el seu ascendent polític o referent polític, no ajuda a tenir un final de mandat tranquil, i jo crec que això, sumat al fet de que no hi ha pressupostos, doncs el que fa és deixar molt mal parat Pedro Sánchez, i no sé si és el final de la seva carrera política, efectivament, el fet de que tingui tanta corrupció al voltant, o presumpta corrupció al seu voltant, no ajuda a insuflar confiança en el govern. I, a més, les qüestions calen mesures a nivell ciutadà per tirar endavant moltes propostes i molts projectes que avui en dia no hi ha capacitat de tirar endavant perquè no hi ha pressupostos. Llavors, jo vaig veure, a més, ahir, si em permeteu, un Pedro Sánchez, que jo crec que discrepo de l'opinió general, que a mi em va sorprendre el que va dir. Perquè per mi Pedro Sánchez no va fer una defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. Quan a la interpel·lació que li fa a la sòcia de control Feijó, ell defensa les polítiques de José Luis Rodríguez Zapatero i diu, José Luis va fer tots els avenços socials i de progrés que Pedro Sánchez va tenir a bé recordar, però en cap cas va parlar de l'honestedat, l'honorabilitat, la credibilitat que li mereixia Pedro Sánchez, Zapatero. Per tant, per mi va fer una defensa en el Congrés, per mi no va fer una defensa de la situació personal o del Zapatero personalment. No. I va fer una defensa política.
Sí. També pot ser que Pedro Sánchez, des del PSOE, tingui molt clar l'exemple de Santos Cerdán. És a dir, quan es comencen a parlar de què hi ha amb Santos Cerdán, tot el PSOE va sortir en tromba posar la mà al foc per Santos Cerdán. I quan es va fer públic el sumari, amb els àudios, amb totes les informacions, van quedar, fins i tot, en estat de xoc.
Vols dir que n'han après, vols dir?
Que no ens torni a passar el que ens va passar en Santos Cerdán. Perquè recordem que de moment tenim la interlocutòria, però no tenim el sumari.
Fixa't que aquest cop això li ha passat una mica a Gabriel Rufián, que va sortir de cop a defensar Zapatero, després ahir ja va recular més, i la vegada de Santos Cerdán li va passar a Jordi Turull, que la primera reacció que va fer va ser com de solidaritat amb Santos Cerdán i després va haver de tirar enrere, i també li va passar a Bildu. Clar, vull dir que al final també la proximitat política, doncs, en aquest
la
cas,
relació que
dels companys
personal
o dels socis, doncs fa que tinguis un plus de confiança amb aquella persona que, clar, quan comences a veure els indicis, clar, els indicis que hi ha acusatoris contra Zapatero són molt potents. Però també és veritat que no hi ha una gravació, no hi ha un... És a dir, que tot és gent que diu que Zapatero ha fet.
Jo voldria més trencar una llança molt conceptual, que en alguna mesura ja s'ha comentat, però el catàleg o el perfil de les conductes és totalment diferent. És a dir, per mi la singularitat que es predica respecte d'aquestes acusacions que indiciàriament dirigeixen contra Rodríguez Zapatero, la singularitat està en una situació d'evident anomia legislativa. És a dir, no hi ha llei, no tenim una pauta, una norma que ens permeti distingir d'una forma clara entre el que representa la diplomàcia corporativa, el lobbisme, tal com l'entenem col·loquialment, del tràfic d'influències. Sí que tenim uns paràmetres, perquè la jurisprudència s'ha pronunciat en múltiples ocasions sobre el que és el tràfic d'influències, però en ocasions, i en defecte d'una norma clara, ens trobem en aquesta situació de grisos, no?, de matisos. És a dir, i aquesta és la qüestió que planteja, que la mateixa era inclús a la seva pròpia resolució, no? I ella sent amb la necessitat intel·lectual, amb el repte intel·lectual, inclús en aquest moment, que és molt inicial en el procés, de posar-ho blanc sobre negre. I ho diu. Diu, aquesta és la clau en aquest procediment. I en la seva honestedat diu, jo crec que estem amb la hipòtesi del tràfic d'influències, identifica les raons. Però insisteixo, hi ha una singularitat, i és aquesta manca de legislació, de la que, per cert, Catalunya n'és una excepció, perquè Catalunya des de l'any 24 té una llei que regula els grups de pressió, que exigeix transparència, però no hi ha norma a nivell estatal. No? I això fa que supòsits com, per exemple, el de la Begoña Gómez, que no sabem exactament quins són els límits, supòsits com les activitats, que aquestes famoses oficines de representació que tenen presidents i expresidents, que no tinguem una norma que regula de forma clara i nítida on comença la influència, on acaba l'activitat empresarial o personal legítima, això contribueix a
mi,
aquesta incertesa.
El que em crida l'atenció, que dius això, Marc, és el fet també de que qui entra enmig de la trama, suposada trama, són les filles.
Aquest és un dels grans indicis del que parla Cala Mateixeira. Clar. Diu, les societats interposades, la manca de transparència en les factures... El que passa és que, insisteixo, això només són hipòtesis, però efectivament són dades molt rellevants que són les que porten el jutge a concloure en defecte d'una explicació, perquè ara seran citades perquè donin una explicació, que indiciàriament estem més abonats o més abocats a la hipòtesi del tràfic d'influències que a la d'aquesta diplomàcia corporativa.
Tràfic d'influències que alhora és el delicte sempre més difícil de provar.
Molt difícil.
Però posar les filles al mig... És a dir, fins a quin punt...
Tenen una empresa, no?, de màrqueting digital,
sí,
i sembla que...
Sí, sí. Amb unes facturacions fora mida... Ostres, que són... No sé...
Bé, veurem com evoluciona aquest cas. Per cert, ha aparegut en algun moment el nom, en aquesta conversa, de Gabriel Rufián. Gabriel Rufián, que ahir a Madrid va dir que acceptaria liderar una candidatura que agrupés les esquerres a les pròximes eleccions generals espanyoles. Ara posa condicions per repetir com a candidat d'Esquerra Republicana. Ho va dir ahir en una conferència al Club Siglo XXI de Madrid.
Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
La novetat és que es posava ell com a possible cap de llista. Fins ara Rufián havia defensat aquesta unió de les esquerres, a l'esquerra del PSOE, però no havia verbalitzat ser ell el cap de llista. Avui, Sumar i Podem han obert els braços a formar part d'una candidatura encapçalada pel mateix Rufián, tot i que li demanen què passa amb Esquerra Republicana. La direcció del partit republicà creu que arribaran a un acord amb el seu candidat i diuen que estan disposats a mirar quines són les seves condicions que ahir va explicar.
Conviene una sèrie de condicions. No hablo a nivell particular, no estoy hablando a nivell personal, que un poco también, sino a nivell de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
Isaac Albert, el portaveu d'Esquerra, va assegurar ahir al Més Nit a Tres Catifo que veia normal que Rufián vulgui tenir un equip amb qui pugui treballar amb comoditat en un intent de retenir Rufián i de pactar les llistes a Madrid, però el fet és que ni Sumar ni Podem no tenen cap de llista a hores d'ara, reben bé l'aposta de Rufián, Esquerra Republicana ja ha dit que no vol participar en una confluència com aquesta, tampoc el BNG, tampoc Adelante Andalucía, que li han anat molt bé ara les autonòmiques andaluses. Compromís és l'única d'aquestes esquerres, podríem dir, nacionals, que com a mínim no s'hi ha negat, però tampoc no s'hi ha sumat amb emoció. No sé com ho veieu tot plegat.
Que agafes tu la pilota, Ferran,
sí,
com sempre? O...
No, i, clar, jo crec que aquí...
Però aquest, com sempre, de la Lourdes.
Sí, no?
És que dóna més tranquil, un cert ordre, no? Dius, comença ell...
És un d'art. Cas que la passi en algun moment.
Oh!
Estic pillant. No, jo crec que, clar, aquí, Gabriel Rufián, és evident que té una bona imatge si mirem les enquestes, no? Quan pregunten qui hauria de ser president, qui és el polític més ben valorat, doncs és evident que té una bona imatge entre les bases electorals del seu partit i més enllà.
A vegades més fora del seu partit que dins del seu partit, eh?
La base electoral dels comuns, de Sumar i fins i tot del PSOE. Però... una cosa és que tu tinguis una bona imatge i l'altra és que algú et vulgui gestionar a dins el teu partit o fora del teu partit. Perquè jo tinc una mica la sensació, i avui, per exemple, al matí escoltava doncs, la Jèssica Albiach, que l'espai dels comuns i de Sumar no volen a Rufián, però tampoc li volen dir que no a Rufián. I volen que, si de cas sigui Esquerra Republicana, la que digui que no, i d'alguna forma ell queda salvat. És evident que a Gabriel Rufián li agradaria, perquè no ho ha amagat i creu que tindria sentit, doncs, liderar aquesta candidatura de l'esquerra, de tot el que hi ha, diguem-ne, a l'esquerra del PSOE, però no tinc clar que algú li demani. Segur que el seu partit no li demana, i crec que la resta, si hi ha d'haver independentistes amb aquesta candidatura, doncs tampoc s'hi sentirien còmodes. Ell està tibant la corda, està fent un pols amb la direcció d'Esquerra Republicana i amb Oriol Junqueras, és evidentíssim, i és evidentíssim que la direcció d'Esquerra Republicana opte per fer veure que no hi ha un problema, on és evident que hi ha un problema, perquè hi ha un problema d'estratègia, és a dir, de quina és l'estratègia de l'independentisme a Madrid. Ell va tibant la corda perquè vol fer el grup parlamentari a mida, a tots els nivells, i corre el risc de que aquesta corda en algun moment es trenqui. És a dir, en algun moment la balança interna dins Esquerra Republicana es decanti i entre tenir un grup parlamentari que vagi d'acord i que estigui plenament alineat en la que en cada moment sigui l'estratègia del partit o tindre un líder mediàtic, doncs optin per la primera opció, encara que els dongui dos diputats menys, diguéssim.
Jo, amb la línia del que diu el Ferran, el que crec és que ara mateix l'Esquerra Republicana, pel que fa al grup parlamentari Madrid i cap de llista, deu ser com el més semblant a un vestidor d'un partit d'un equip de futbol on hi ha un déu, que és el golejador, i que aquest ego és molt complicat de gestionar. I jo crec que Esquerra, Rufián, doncs el tema d'Esquerra fa temps que li ha quedat petit, que vol aspirar a altres coses, el partit li ha quedat petit, ell aspira a tenir aquesta repercussió a nivell estatal, que per altra banda, doncs les enquestes diuen que és una persona molt ben valorada a nivell d'opinió pública, i ell vol doncs aquest ego satisfet d'alguna manera, de dir, no és la primera vegada que desafia Junqueras va dir per activa i per passiva i fa mesos, des del minut zero, que no volia aquesta confluència a l'esquerra del PSOE. Rufián tant se li va fumbre i va continuar doncs desacreditant el seu líder polític a nivell de partit, si és que tingués disciplina de partit, i que les coses són difícils de gestionar. Ho parlava avui, per exemple, amb les declaracions, avui o ahir, les declaracions del portaveu d'Esquerra, que parlava d'Esquerra i de Rufián. Llavors, no parlava de nosaltres, ella parlava, diferenciava clarament doncs, el personatge del grup parlamentari. I penso que, per acabar, que un altre ingredient d'aquesta Macedònia és que no crec que Junqueras o Esquerra vulguin ser els que fan fora és Rufián, perquè deuen considerar que és un actiu, no? Com de fet...
ningú vol quedar-hi malament.
Exacte. De dir, bueno, en tot cas que marxi. I l'altre ja ha dit també, Rufián ha dit, que bueno, jo, en tot cas que em facin fora.
Exacte.
I aquí tenim un problema que va molt més enllà d'una confluència d'Esquerra, sinó que per mi, resumint, és un problema de gestió d'un ego gros.
Jo molt en el mateix sentit, però per intentar baixar aquesta certesa, no? Aquesta certesa empírica, aquesta popularitat de Rufián, només fer-me ressò d'unes estadístiques que acabo de trobar. Són del CIS de l'any del març del 26. A la pregunta qui preferiria que fos president del govern, Pedro Sánchez està en el número 1 amb 40%, Feijó amb un 15%, Abascal tercer amb un 14%, i Gabriel Rufián amb un 9. Una pregunta a nivell estatal, és a dir, és el quart líder, és un indici evident d'una popularitat que en alguna mesura deriva d'una forma d'entendre el parlamentarisme, la comunicació, amb la que jo no estic necessàriament d'acord, però que és evident que té una projecció que en alguna mesura el porta a tenir, com és evident que té un projecte propi, no? Sobre l'objectiu d'aquest projecte, aquesta configuració, aquesta confluència d'esquerres, des d'una perspectiva estrictament política, jo crec que és sensat, perquè una de les circumstàncies que castiga la llei d'ON precisament és el fraccionament del vot, no? Si sumem percentualment el número de vots que s'emportaria aquesta esquerra de l'esquerra, i després fem una valoració amb el número d'escons o la representació parlamentària, veurem aquesta servitud, no? Per tant, el projecte personal, jo estic d'acord, Lourdes i Ferran, amb que probablement estigui per sobre del projecte polític d'esquerra, però el discurs de fons és molt sensat i potser també en alguna mesura esquerra s'hauria de mirar la projecció i el potencial que li dona aquest projecte.
Una cosa molt breu, una cosa és el bé que puguis caure i el molt que puguis agradar i l'altre és que et votin.
És que això no va dir...
No va de la mà.
És a dir... va coincidir en el temps una enquesta que va treure l'Ara de les eleccions al Parlament de Catalunya que li donava a Esquerra, no sé si 26 o 27 diputats, com rotllo una franca recuperació. I just l'endemà em va sortir un El Mundo de les eleccions espanyoles que li donava a Esquerra un 1,9% de vots a nivell estatal, que és exactament el mateix que va obtenir a l'any 2023, i 8 diputats, un diputat més, perquè per allò dels restos, doncs, caient allò millor a l'enquesta devien quedar, tot i que la mostra a Catalunya, lògicament, és petita, però vull dir que sembla que Esquerra i Gabriel Rufián, una cosa és que ell agradi molt, i que agradi molt, i que pugui agradar, lògicament, a l'electorat d'Esquerra Republicana, hi ha electorats d'altres partits que els hi agrada el candidat d'Esquerra, però que no voten Esquerra.
Veurem com evoluciona tot plegat. Passa un minut de tres quarts, fem una pausa i de seguida tornem a un tema que vam conèixer ahir i que té a veure amb el reconeixement per part d'un tribunal que els treballadors poden recuperar aquells dissabtes que són festius. Podran fer festa un altre dia entre setmana si hi ha un festiu que cau en dissabte. Ara ho abordem.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Catalunya migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
També a la web i l'app.
Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
Embarassada? I què penses fer?
No ho sé.
La Kavita trobarà la resposta en una amiga de la mare Teresa de Calcuta.
La coneixes molt bé, oi?
Sí, des que va fundar les missioneres de la caritat.
I és que la mare Teresa també es va sentir perduda.
I si la fe m'està abandonant?
La mare Teresa i jo és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
D'aquí a 9 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Marc Molins i la Lourdes Ciuró. Dèiem que l'Audiència Nacional diu que els festius que cauen en dissabte s'hauran de compensar amb un dia de festa a tot el personal que treballa de dilluns a divendres. Això en el cas dels centres d'atenció al client que han plantejat aquest conflicte col·lectiu per modificar el conveni del sector. El tribunal ha donat la raó als sindicats que van interposar demandes contra l'Associació de Companyies d'Experiència amb el client que representa les empreses d'aquest tipus. En la sentència, l'Audiència Nacional assegura que en cas que una festa caigui en dissabte, no es pot donar per descomptat que els treballadors de dilluns a divendres ja la fan. I, per tant, se'ls ha de compensar amb un dia de festa que hauran de fer en un termini màxim de 14 dies. Ara els sindicats asseguren que aquesta sentència, que de moment només afecta aquest sector, el dels centres d'atenció al client, bàsicament call centers, es podria fer extensiva a altres sectors, ja que consideren que els 14 dies festius que hi ha cada any els han de fer tots els treballadors, independentment del torn de feina que tinguin. L'any passat, el Suprem ja va establir aquest mateix sistema pels festius que s'escauen entre setmana i pels treballadors que tenen fixat en els seus dies de descans setmanals entre dilluns i divendres. Ara, de fet, l'Audiència Nacional ho amplia també els dissabtes, una decisió que, si la patronal dels centres d'atenció al client recorre, haurà de tornar al Tribunal Suprem. Saludem Nacho Parra, que és advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Nacho, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què et sembla aquesta sentència de l'Audiència Nacional?
Doncs, home, sembla una sentència molt novedosa. Molt novedosa en relació amb el tema que tracta. És a dir, per primer cop, el que se'ns diu és que aquells festius, els 14 festius, dels quals tothom tenim dret a gaudir, que acaben un dissabte, si dissabte és el nostre dia de descans o un dels nostres dies de descans setmanal ordinari, s'ha de compensar. És a dir, m'han de donar un altre dia festiu a compte d'aquell dissabte.
Bàsicament, la gent ho entengui, si la gent que ens està escoltant treballa de dilluns a divendres, si, per exemple, el dia de Nadal cau en dissabte, el que diu la sentència és que aquell dia l'has de també tenir entre setmana, per tant, has de tenir un dia extra de festa a banda del dissabte i el diumenge.
Efectivament. El que ve a dir és exactament això. És a dir, que independent si tu treballes de dilluns a divendres, com que els festius que estan reconeguts, la seva naturalesa va més enllà del que és simplement el descans setmanal, és a dir, el dissabte i diumenge, si jo treballo de dilluns a divendres, és per descansar, no? Després de 5 dies de treball. En canvi, els festius, la seva naturalesa està orientada a una altra cosa. No és només descansar, sinó també celebrar, perquè són dies marcats en el calendari, no? Són festivitats que tenen un determinat rerefons cultural, religiós o el que sigui. Llavors entén que no són naturaleses, les dues tipologies de dies no són naturaleses idèntiques i que, per tant, malgrat que caigui en el teu descans setmanal, el dissabte, si aquell festiu cau en dissabte, tu tens dret a que et donin un altre dia per poder recuperar-lo. És a dir,
doncs, si Nadal és dissabte, tindràs un altre dia, o si el primer de maig cau en dissabte, sí. Et tocarà un altre dia, com ha passat aquest any.
O el 15 d'agost, que, per exemple, aquest any cau en dissabte. O sigui, la primera data en què veurem això serà aquest 15 d'agost, que cau en dissabte, i si algú està treballant el mes d'agost, de dilluns a divendres, doncs potser podrà recuperar aquest dia. De moment, però, és veritat que aquesta decisió té a veure amb aquest col·lectiu de treballadors que van presentar el recurs, per tant, són ells els que es veuen afectats. Veurem si després hi ha recursos, per tant, això encara pot tenir recorregut, però tens la sensació que això s'acabarà aplicant a tots els col·lectius, perquè ara tothom, tirant d'aquesta sentència, pot anar presentant demandes?
Jo crec que sí. És a dir, com bé deies, ara de moment el que tenim és una sentència de l'Audiència Nacional, haurem de veure si fan recurs o no fan recurs. Si es fa recurs i el Suprem confirma aquest criteri, jo crec que el raonament que es conté a la sentència és plenament aplicable a qualsevol altre sector. Així com teníem una sentència prèvia del Suprem a la que fèieu referència abans, que deia, no, home, si les, no, aquelles persones que treballen de dilluns a diumenge i tenen els seus descans setmanal entre setmana, si cau el festiu, no, coincident amb el seu descans intersetmanal que el tenia entre setmana, tenien dret a recuperar-ho. Aquella sentència del Suprem estava fent referència a un supòsit molt específic, però aquest nou pronunciament de l'Audiència Nacional sí que és cert que, tal i com ho regula, tal i com ho raona, és perfectament aplicable a qualsevol altre sector. Ja sigui contact center, ja sigui comerç, ja sigui indústria, ja sigui el que sigui. Llavors crec que si finalment el Suprem, si finalment hi ha recurs i el Suprem entra a decidir i confirma aquesta sentència a l'Audiència Nacional, la meva opinió és que efectivament això acabarà afectant a tota la resta de sectors productius i de sectors econòmics, a totes les empreses del país.
Com deia, si el Suprem ja va establir aquest mateix sistema pels festius que s'escauen entre setmana, dient que si un treballador té fixat el dia de descans, un dimecres, per exemple, el pot recuperar, tens la sensació que si aquest tema arriba al Suprem farà aquesta mateixa decisió i, per tant, refermarà la decisió que ha fet a l'Audiència Nacional?
Jo crec que sí. La meva sensació és que sí, perquè al final la sentència de l'Audiència Nacional no agafa únicament aquell criteri, sinó que agafa altres criteris d'altres sentències del Suprem que s'han anat dictant i diu tota la jurisprudència, totes les decisions judicials que s'han anat prenent van en la mateixa direcció. Per tant, jo crec que sí, que el Suprem entenc que refermarà, o jo, la meva opinió és que el Suprem ratificarà el criteri que ha adoptat l'Audiència Nacional. Cal tenir en compte, a més, que cada cop més aquest tipus de problemàtiques relatives a dies festius, a dies de descans, etcètera, etcètera, es van fent interpretacions judicials, diríem, progressistes o favorables als interessos dels treballadors. Tenim també una sentència de l'Audiència Nacional bastant recent, que evidentment és jurisprudència, que per tant no es pot aplicar, però que ve a dir, escolta, si a mi m'acomiaden un divendres, m'han de pagar també els dos dies dels caps de setmana, no? que he generat i que no he gaudit. Vull dir, fins ara la pràctica ordinària és que no t'havien de pagar. No? Independentment del dia que poguessin fer-te fora, no t'havien de pagar el temps de descans proporcional del cap de setmana, si de les vacances, i en canvi sembla que també s'obre una nova via en aquest sentit. Per tant, si jo agafo quin és el tarannà del criteri o del recorregut jurisprudencial que està existint en els darrers temps, sota el meu parer, aquest criteri serà ratificat, probablement pel Tribunal Suprem. I, per tant, quedarà ja establert que si el festiu coincideix amb un dia de descans setmanal, independentment de si aquest dia de descans setmanal és entre setmana o és en cap de setmana, aquest festiu s'ha de recuperar.
Em queden dos minuts. Em queden dos minuts i la Lourdes em demanava fer una pregunta.
Sí.
Per
fer una projecció. És a dir, a partir d'ara, imagina que això estigués així implementat ja, que estigués reconegut. Per tant, 14 dies que hi ha anuals que toquen. Més 3 dies, posa-li, 15 d'agost, 1 d'octubre, o sigui, el 1 de novembre,
i
el 25 de desembre. 3 dies festius, per tant, 14 més 3, 17 de festa.
No, són 14 festius. Si aquest festiu cau, sí? És a dir, si el dia de Nadal cau en un dissabte, llavors s'ha de traslladar un altre dia. És a dir, aquell dia és el meu descans setmanal, no serà el meu dia festiu. Jo aquell any hauria gaudit de 13 dies festius i el que fan és dir, no, vostè té dret a fer 14, per tant, ha de fer un altre dia.
Aquest que perdia, entre cometes, no, perquè aquest festiu el perdia perquè era un dissabte i el feies igualment, aquest el pot recuperar per tornar-ne a tenir 14, per entendre'ns.
Efectivament. És a dir, si ara caia en dissabte i si queden 3 festius en dissabte, la realitat és que jo tenia els caps de setmana i només 11 festius, no 14. Recordeu que quan els festius sí que acaben en diumenge,
existeix la potestat del govern de dir trasllado a un determinat dilluns o trasllado a un altre dia, festiu, no? Algun festiu que acaba en diumenge, però això no succeeix amb els dissabtes. I el dissabte al final és també dia de descans setmanal per la gran majoria de persones.
Doncs queda aclarit, Nacho, per l'advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I també al Ferran Casas, al Marc Molins i a la Lourdes Ciuró. No sé si teniu algun comentari, però us ha sorprès aquesta notícia, eh?
Home, està, a veure, es va... el pas és que, bueno, tot això s'ha d'anar implementant i veure com funciona, però aquí hi ha una sèrie d'obligacions de comerços petits que ja m'explicaràs com no, podran gestionar tot això, no?
Si els professors poden recuperar un dissabte que és festiu, vol dir que els nens tindran un dia més de festa.
Més de festa, per
tant,
exemple.
Si no coincideix amb el que els pares tenen, tot el que això genera a nivell familiar.
És difícil discrepar amb l'expert, en aquest cas amb el Nacho Parra, però jo tinc els meus dubtes, no?, que es pugui extrapolar un criteri en un sector tan concret com és el dels call centers a que es pugui extrapolar a nivell general, no? En tot cas, estàvem al calendari al davant mirant-me l'any que ve.
Com autònom.
Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Adéu.
Pràcticament les 4, de seguida arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.